Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, Ràdio.
Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A l'espai d'actualitat avui ens volem aturar a explicar-vos els preparatius d'una prova atlètica ja clàssica que, després de sumar dues etapes diferents i de superar una aturada, ha sabut refer-se i diumenge de la setmana vinent arribarà la seva 21a edició. És la cursa de muntanya Pujada al Castell d'Olèrdola. Els encarregats d'organitzar-la no són pas un club d'atletisme, sinó un club de BTT, el Club BTT Bressol. Per saber l'origen d'aquest fet singular i com s'afronta aquesta cursa en el compte enrere, anem fins a Canal 20. Allà el nostre company Raimon de Cara conversa amb dos dels membres de l'organització, el Toni Rigual i el Manel Suero. Raimon, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, parlem d'atletisme, d'una cursa a peu que organitza un club de BTT. Parlem amb dos dels seus integrants, en Toni Rigual. Què tal? Molt bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
I un altre dels integrants també de la junta directiva del Club BTT al Bressol, Manel Suero, què tal?
Hola, què tal?
Organitzeu pel proper diumenge, 14 de novembre, diumenge de la setmana que ve, la cursa de muntanya a peu Pujada al Castell d'Olèrdola, que arriba a la seva 21a edició. No hi ha masses canvis, aparentment. L'esquema es manté, sortida i arribada des de davant de l'escola Circell i arribar, doncs, l'emblema que és el conjunt monumental d'Olèrdola.
Sí, del que es tracta és això, d'arribar precisament al conjunt monumental d'Olèrdola, que és el castell d'Olèrdola, per això el nom de la cursa. I bueno, volem que sigui típica de muntanya, tindrà petits canvis aquest any una miqueta, però per millorar el que és l'entorn i millorar el que és el recorregut en si.
Uns canvis que s'han hagut d'adaptar a la normativa. Sempre hi ha hagut aquesta necessitat de fer compatible la preservació del medi natural, perquè bona part del recorregut passa per un espai natural protegit i la pròpia ambició d'oferir un recorregut atractiu pels participants. Això s'ha pogut fer compatible?
Sí, bé, nosaltres aquest recorregut ja fa uns 5 anys que el mantenim. L'única cosa que, bueno, per aquest any hem decidit, perquè sigui una mica més atractiu, doncs fer uns petits canvis, però bàsicament un 90% del circuit es manté. Són un pèl de trams curts, un pèl de corriols que incorporem nous que per fer-la una mica més atractiva.
Quins canvis es poden explicar?
Bueno, de moment els estem mig treballant i també juntament amb l'Ajuntament, que també ens ha d'ajudar per fer una neteja d'aquests corriols i, bueno, estem una miqueta a les penses de l'Ajuntament, allà com què ens diu que si ens ho faran o no ens ho faran. Si, si realment ens ho fan, doncs llavors, evidentment, aprofitarem aquests nous corriols.
Hi ha ganes, suposo, de fer aquesta, després del parèntesi de l'any passat, de fer aquesta prova.
Sí, la veritat és que l'any passat, doncs, pel tema del Covid i totes les restriccions que va haver-hi, doncs, no es va poder celebrar. Em sembla que ningú va poder celebrar res. Aquest any, fins al juny-juliol, quasi dubtàvem, i ha sigut una decisió de quasi d'última hora de dir, bueno, tirem endavant, i ens van proposar de poder fer-la i així ens va sorgir. La vam decidir que sí, que es tenia que fer i ho vam fer. La farem, si Déu vol.
I sembla ser, doncs, que seguint, doncs, aquest criteri, doncs, cada cop són més curses les que s'anuncien que es recuperen, que es tornaran a fer.
Sí, mira, nosaltres estem dintre del que és la Lliga del Gran Penedès, que l'any passat, doncs, ja va passar que no va poder-se fer cap de les curses que teníem previstes. Aquest any, tal com va començar l'any, tampoc van poder-se fer cap cursa d'aquestes del Gran Penedès, com a Lliga i tal, però després, individualment, el que hem pensat els clubs és que si comencem a tirar endavant, el que fas és una crida, que la gent comenci a veure que tot es mou, que es pot participar amb el que són aquesta Lliga de curses, i a veure si de cara a l'any 2022, doncs ja tot arriba a la normalitat i podem fer el que fèiem fins ara, classificacions i després, doncs, uns trofeus pels guanyadors de totes les curses, etcètera, etcètera.
En el món de les curses de muntanya, la d'Olèrdola, aquesta pujada del Castell d'Olèrdola, té certa rellevància perquè se la considera una de les pioneres al nostre territori. Quan va començar no hi havia pas masses.
Sí, bé, això va començar el Josep Amell i de Quimoja i més gent de per aquí l'entorn. I bueno, aquesta cursa va tenir molta empenta, inclús es va fer campionat de Catalunya, amb molta participació, va ser dels pioners, com de dius, i bueno, va haver un punt que aquella gent, per desgast o pel que sigui, la van deixar de fer. Aleshores, a cap d'uns anys, l'Ajuntament la va voler tornar a recuperar i va ser quan ens va adreçar a nosaltres, com a club de BTT, quan ens va dir que si la podíem tornar a recuperar. I vam dir bueno, que sí, que ho faríem. I fins ara ha arribat així, que no... que hem començat, vam començar i vam continuar fent la cursa.
Una cursa que sí que en algun moment prepandèmia va haver de competir, cada cap de setmana hi havia molta oferta de proves, doncs, que havien de triar els participants d'anar a un lloc o a l'altre i al final doncs, això va haver certa saturació, sí, això ho vau notar.
La veritat és que sí, va haver un moment que hi havia moltes curses de muntanya, aleshores va ser quan va néixer el tema de lo que és la Lliga del Gran Penedès, i el que fas també és unir una miqueta i distribuir doncs, una mica les curses i així doncs, la gent que li agrada córrer i que li agrada la muntanya i tal pot definir-se i pot decidir a quina va, a quina no va, però almenys tots tenim unes dates i intentem no trepitjar-nos el que són les dates uns als altres.
Uh-huh. Hem parlat d'aquests 12 quilòmetres de recorregut, el 90% doncs, s'ha consolidat el seu trajecte, però suposo que el principal reclam és que és una cursa tècnica, però que també apta perquè molta gent la pugui fer i sobretot el paisatge, l'entorn és sí, privilegiat.
És que el més maco de tot és l'entorn, perquè o sigui, les vistes que tenim quan estàs corrent, potser corrent no te n'adones tant, però sí que ho veus i és un punt afegir de valor de que tu, per exemple, puguis pujar al Castell d'Olèrdola doncs, per la part de darrere i vegis el que són les valls i vegis tot el que és la plana del Penedès, i és molt maco, la veritat.
Uh-huh. Diumenge de la setmana que ve, 10 euros d'inscripció, i hem de dir que una part d'aquest donatiu anirà a una causa solidària, a la Marató
sí,
de TV3.
Sí, a la Marató de TV3. Hem decidit que comencem ja el que és el tema de poder fer la donació d'una part de lo que serà la inscripció pel tema de lo que és la Marató de TV3 i ja ho estem pactant amb lo que és la gent que porta tot el tema de la Marató aquí a Olèrdola i, bueno, falta definir després tot el tema aquest de quan serà la donació, de quina part farem servir, de quina serà per pels gastos de lo que és en si la cursa, etc.
Mm. Inscripcions obertes, qui ho desitgi doncs ja es pot inscriure.
Sí, sí, bueno, el portal de Mangisov o de BTT Obrassol, que té, sí, ja és un enllaç que va a Mangisov, doncs ja estan obertes ja fa uns dies.
Tot i que segurament ara la referència d'inscrits no pot indicar massa la participació real que acabarà havent-hi el mateix diumenge de la setmana que ve, perquè al final la decisió el participant l'acaba prenent hores abans.
Sí. De fet, aquest any em sembla que no hi ha cap altra cursa. El que sí que és veritat és que la gent potser s'espera més degut a la situació que ha tingut. De moment hi ha 25 inscrits a data d'avui i bueno, esperem que la participació doncs, si estigui al voltant d'altres vegades, 150 persones, no sé, depèn. Hi ha molta gent que també espera l'últim moment o que ve el mateix dia a apuntar-se. Val a dir que serà l'inici a les 10 del matí, o sigui que no és una hora que sigui molt aviat, que intentem que ja no faci tant de fred com a de bon matí, i llavors esperem que sigui més o menys en dues hores pugui acabar tot.
Perquè la data d'ubicació en el calendari de la cursa ha canviat, ha anat fluctuant, no?
Bueno, en un començament vam pensar el 31 d'octubre. El que passa és que després va haver-hi aquell tema de les bicis aquí a Olèrdola, aquí a Moja, i vam decidir que seria millor canviar-ho.
La marxa cicloturista solidària, exacte, la bici Catela.
El dia 7 coincideix que hi ha una cursa, no sé si amb una... o sigui, està la cursa Roca de Sant Martí.
Sant Martí.
Però també està una altra cursa, que no sé ara ben bé on és. Llavors vam decidir que el dia 14 era l'ideal. Perquè és que després, la setmana següent, em sembla que és la mitja marató de l'Espirall, que també comporta. O sigui, ja veus
sempre
que
l'està mirant el calendari.
La saturació i veus que, si no trepitges una, has tingut molta sort, perquè hi ha una al costat de l'altra.
Mm. I vosaltres sempre cuideu els participants. Aquest també és un signe d'identitat de la prova. Oferiu moltes coses.
I col·laboradors també, eh?
I els col·laboradors.
Sí, bé, bueno, com que... Sí, sí, això és una cosa que sempre l'hem tinguda. És el tema de l'obsequi final, no? Donem la samarreta tècnica, donarem un buf, farem, suposo, si la normativa ens deixa pel tema Covid, farem un esmorzar amb botifarrada, bueno, una miqueta mantenim-lo de sempre. Intentarem fer-ho el que hem fet fins ara.
Per tant, doncs, tracteu doncs, amb molta cura doncs, al participant, el cuideu, gràcies al que apuntaves també, a una gran xarxa de col·laboradors. Sí, molta gent del poble s'implica.
Sí, la veritat és molt d'agrair doncs, la gent que s'implica, que col·labora o fent les botifarres o també ficant-se a el que és la muntanya per fer de control o al mateix lloc per estar allà i el que faci falta. I és molt d'agrair.
I heu rebut algun input d'atleta que hi participarà, algun suggeriment, animant-vos a que finalment doncs, acabeu fent la prova aquests darrers dies o aquestes darreres setmanes? Algun participant que us ha encoratjat a que mantingueu la prova?
Bueno, la veritat és que sempre hi ha gent que pregunta de que, bueno, de que vol apuntar-se i no pot, què passa, o si... No sé, vull dir, sí que hi ha gent que la veritat és que té ganes de... I ho veus, no?, perquè t'envien correus electrònics dient, doncs, que sí, ja estan obertes les inscripcions, quan no ho estaven, ara ja estan i per sort es pots inscriure bé, però que sempre hi ha algú que diu, escolta, quan em puc inscriure, o com serà, o quan serà? Però bueno, sí.
Per tant, doncs, 10 euros d'inscripció, això sí, no varia, cal decidir doncs, quina part d'aquests 10 euros es destina íntegrament a la Marató de TV3, i això el que comentava al principi, sou un club BTT, continueu sent un club BTT i feu això, organització d'esdeveniments vinculats amb les bicicletes de muntanya. I esteu entre mans d'alguna de grossa o d'alguna important,
bueno, no? De grossa. El que passa és que volem fer un triangular de resistència de BTT. O sigui, nosaltres començarem el dia 19 de desembre d'aquest any. Aquí a la muntanyeta el que farem serà una resistència que és un circuit d'uns 2-3 quilòmetres i per parelles, o sigui, portaran un relleu i llavors cada volta ho ha de fer una persona de l'equip, o sigui, hi haurà tres categories, masculí, femení i femení, i es tracta de que tu puguis fer un tomb, li deixis el que és el relleu a l'altra persona i aquesta surti i es vagi fent així durant 2 hores. Llavors a les 2 hores es talla, i qui tingui els millors temps o hagi fet més tombs serà el que guanya. Això ho faran 2 clubs més, vale? Tant Vilafranca com també després a Sant Martí. I el que generem és una lliga que es diu Lliga Invernal de BTT.
Amb aquesta modalitat doncs, de resistència d'un equip donant tombs a un circuit.
Sí, perquè saps què passa? Que cada cop és més difícil, tant aquí a Moja com a tot arreu, per la muntanya, el que són les curses de BTT de 30 i alguna quilòmetres. Llavors, com que cada vegada és més complicat poder-ne fer una que de veritat sigui el que volen les persones que fan BTT, doncs has de tirar buscant altres alternatives. Cada vegada els corriols doncs, estan més... O sigui, es controlen més, cada vegada han de fer camins més amples, i llavors perd una miqueta el que és l'esperit de la BTT, que també ha d'haver zones tècniques i tal. Llavors, la sortida és fer això.
Insistim, això serà el dia 19 de desembre.
El 19 de desembre, després hi haurà la de Vilafranca, que és el dia 9 de gener del 2022, i després a Sant Martí, que serà el dia 29 de gener, també.
Per tant, doncs, el tret de sortida d'aquesta Lliga Hivernal BTT, doncs, aquí en aquest circuit de la muntanyeta, com a club, com us ha afectat la pandèmia? Heu notat doncs, que hi ha hagut un increment de pràctica de BTT o un descens? De quina manera us ha afectat?
Bueno, com a club no ho sabem, no? Perquè com que encara no hem organitzat cap acte ni res, doncs llavors tampoc ho sabem, no? Bueno, el que sí que és el boca a boca de la gent, del Penedès sobretot, bueno, que tenen ganes, la gent ja tenen ganes de tornar a la competició, bueno, una mena de competició, no, així en amateur, que són els que venen aquí a participar, doncs sí, doncs hi ha moltes ganes. El que sí que tu, com particularment vas a la muntanya amb bicicleta, sí que t'adones que hi ha hagut una massificació de gent corrent a peu, gent passejant, i gent en bicicleta, evidentment. La bicicleta ha sigut un boom, i també un boom de ventes per les botigues. Això ha sigut una repuntada brutal pel sector aquest del ciclisme.
I ho noteu als clubs a l'hora de tenir més socis, més adhesions?
Nosaltres és que sempre ho hem dit, som una colla d'amics que muntem això perquè ens agrada i ens ho passem bé, però vull dir, tampoc no estem declarats com a club i tenim inscripcions i tenim socis que puguin sortir. O a part d'això, el que som un club és perquè per la definició de lo que tens que ser per poder...
A les funcions que feu.
Exacte, per tenir, per poder fer totes aquestes activitats que volem fer.
Hem de dir que el Club ETT al Bressol està, si no anem errats, a punt de fer 20 anys. El 20 aniversari el tenim ja d'aquí a pocs mesos.
Sí, sí, el 2002, el 25 de març del... Ai, perdó, el 25 d'octubre del 2002 va ser quan està fet l'acte fundacional i és aquesta data.
Per tant, l'any que ve seria el 20 aniversari. Heu començat a pensar com celebrar-ho?
Mira, doncs, ara que ens ho dius, no hi havíem ni caigut en tot això. Bueno, doncs, mira, serà... És un bon moment per començar a pensar-ho, no? Suposo que haurem de fer una bona festassa.
A veure.
De moment, per començar a bullir l'olla, doncs, hi ha aquesta prova del diumenge de la setmana que ve, dia 14, el que apuntàvem, encara és prematur, doncs, per situar doncs, com anirà d'inscripcions. Però pel que fa a les categories, sempre hi ha hagut l'ambició des del Club BTT d'oferir i incentivar la participació local, també sí, masculina i femenina, sí. Això es manté?
Sí, sí, sí. El que volem és que tothom que vingui, que sigui local, tingui un petit record de que ha vingut a córrer a la cursa del Castell d'Olèrdola. I després, a part de tot això, el que farem serà primer, segon, tercer de totes les categories. Hi haurà júnior, tant masculí com a femení, per separat, sènior, masculí i femení, fins a 5 categories.
Uh-huh. Caram.
Sí, i amb els, bueno, i amb els, quan diem local, ens referim al municipi,
sí,
que, no,
sí,
que quedi clar que no...
No és Moja, només, no, no. És l'Èrdola.
Sí, exacte, sí. Donem els 25 primers locals, donem un premi, bueno, una classificació de l'1-25. O sigui que si hi ha 25 participants, se'n donaran un obsequi.
Uh-huh. Sí. Hi ha alguna altra prova, en aquest cas, hem parlat de la que esteu muntant de BTT, en el cas de cursa atlètica que esteu preparant, o ja us quedeu només amb aquesta, que ja n'hi ha prou, diguem-ne, de cursa de muntanya al Castell d'Olèrdola? Hi ha alguna iniciativa doncs, que estigueu preparant?
Bueno, de moment, la veritat és que no. La veritat és que de moment tenim pensat fer aquesta i després el que és la resistència i de cara a el que és la festa major que aquest any no es va poder fer, uh-huh, és la caminata nocturna que també moltes vegades organitzem nosaltres juntament amb el que és la comissió de festes i no sé, alguna sortida en bici que fèiem antigament pels nens, però...
A Sant Macari, la festa d'hivern.
La festa d'hivern, fèiem alguna cosa també així en plan familiar.
Al gener.
Però, sí, però al final, clar, amb tot això del Covid, ja fa 2 anys que no es pot fer. A veure, no sé, seria, és qüestió de parlar-ho entre nosaltres i veure què podem anar fent.
Parlar-ho entre nosaltres, ho comentàvem, un grup d'amics.
Sí.
I això és important, no?
Bueno,
i ho transmeteu, doncs, aquesta bona relació, que bon rotllo entre vosaltres.
Sí, bàsicament, potser és la, com deies tu abans, és la durada, no? 25, 20, 20 anys, doncs, bueno, si no fóssim una colla d'amics, suposo que això ja s'hagués trencat per algun lloc o altre. O perquè relleu generacional,
sí, relleu...
n'hi ha molt poquet, pràcticament no n'hi ha, no? Aleshores, és una miqueta per...
Sí, fem una crida també, si algú vol venir cap aquí a ajudar i a col·laborar i a tirar del carro del BTT del Bressol, doncs que vingui, que serà benvingut.
Pot anar el mateix dissabte 14 de novembre a partir de les 10 la sortida, per tant s'ha d'anar abans.
Sí, sí.
I el mateix dia es podrà inscriure la gent que hi vulgui,
sí,
participar?
Sí, també. Al mateix preu també, eh? Vull dir, no hi haurà cap increment de cap tipus.
Uh-huh. I perquè tot pugui rutllar, heu de comptar, doncs hem explicat amb això, amb aquesta xarxa de col·laboradors. Molta, sí, gent implicada, quanta?
Bueno, jo crec que venen a ser unes 20-25 persones, entre tots potser arribarem a 30 o així.
Bueno, no sé. 25 persones potser del club, llavors, sí, hi ha externs, al final no, cap a unes 50 segur que hi serem.
Perquè hem de dir doncs, que és una prova, evidentment, doncs, organitzada de manera molt, molt seriosa, rigorosa, perquè hi ha aquests controls d'accés, sí, en cada punt que pugui... Doncs, tenir algun dubte doncs, de fer el circuit.
Encara que sigui una prova d'un recorregut no gaire gran, de 12 quilòmetres, sí, el que sí que tenim són 4 punts d'avituallament. Són líquids, no són sòlids. És una manera també de que la gent, bueno, pugui anar més a fondo, la pugui disfrutar i sàpiga que no es quedarà mai sense beure, sense beguda. És molt important també això. I això també ho tenim clar quan de... Bueno, que ha de durar això i quan de mantindre.
Mm-hmm. Per tant, ara el que cal és que molta gent s'engresqui i s'animi a participar-hi.
Sí, a veure.
Penseu que sí, que al final doncs,
bueno,
hi haurà molta gent que s'acabarà apuntant.
No sé com... No sé la gent les ganes que té, no ho sé, suposo, ja ho veurem aquest cap de setmana i a veure les que hi hagi, doncs, el nivell de participació com estarà, però jo crec que sí, que jo crec que arribarem al 100 i alguna cosa de persones.
Ho estarem seguint, estarem atents de l'evolució d'aquesta 21a edició, amb un parèntesi d'alguns anys, però ja són 21 les edicions que se celebraran d'aquesta cursa de muntanya pujada al Castell d'Olèrdola, amb inscripció als 10 euros, sortirà davant de l'Escola Circe de Moja a partir de les 10 del matí, tota la informació el que apuntàvem abans a la web del club, bttalbressol.com o a mangisoft.com. Toni Rigual, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Manel Suero, moltes gràcies també.
A vosaltres.
I que vagi molt bé la cursa.
Esperem-ho.
Una abraçada.
Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui, 5 de novembre, finalment els ABBA han tret el seu nou disc d'estudi. Es diu Voyage. I arribarem a 11:15 a les notícies amb una de les cançons que la van avançar fa uns dies i porta ja una pila de descàrregues. És I Still Have Faith in You.
Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I have it in me, I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me?
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa.
Calafell presenta un pressupost de 47 milions pel 2022 amb les inversions a la baixa. L'Ajuntament de Calafell ha presentat les línies mestres del pressupost del 2022, que serà de més de 47 milions d'euros. Per segon any, el consistori elabora uns comptes que van a la baixa, condicionats per un descens dels ingressos corrents i financers. En total, el govern calcula que s'ingressarà un 3,39% menys que el 2021. Això obliga a una contenció de la despesa reduint les de capital i les inversions. Si l'anterior pressupost destinava 5,6 milions d'euros a inversions, per al 2022 se'n preveuen 4. Serà el segon curs seguit en què les inversions van a la baixa respecte a l'any anterior en una situació marcada per la pandèmia. Un altre aspecte que ha concretat el govern és el deute que hi haurà a 31 de desembre del 2021, que serà de 30 milions. Això suposa una reducció del 3,45% respecte a l'any anterior i representa un 69% en la ràtio entre el deute viu i els ingressos corrents. El pressupost també s'inclourà en les propostes guanyadores que han sorgit dels pressupostos participatius celebrats aquest any. La Diputació de Barcelona elabora el Pla Director d'Equipaments de Subirats. Es tracta d'una eina de planificació que recull les necessitats i les disponibilitats en matèria d'equipaments amb una diagnosi de la xarxa existent, incloent els projectes municipals en curs i propostes de línies estratègiques d'actuació de futur per tal d'aconseguir uns equipaments que permetin oferir un adequat servei a la població. D'acord amb el pla, el municipi de Subirats, d'una gran extensió amb una població que viu dispersa en 15 nuclis, actualment disposa d'una important xarxa d'equipaments i en la majoria de tipologies les dotacions existents superen els estàndards en comparació amb poblacions similars, no detectant-se mancances importants i aquelles que es diagnostiquen, l'Ajuntament ja està en vies de solucionar-les. Aquest treball ha de facilitar a l'equip de govern la presa de decisions i la priorització i planificació de les actuacions a realitzar durant els propers anys, esdevenint un full de ruta respecte a les actuacions a realitzar els equipaments municipals. Us hem d'explicar que torna a haver-hi ingressats per Covid a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. El Garraf es manté la mateixa xifra dels darrers dies. Aquest dijous, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ha tornat a publicar l'informe de seguiment de la pandèmia. Es mantenen xifres molt baixes d'ingressats per aquesta malaltia. A l'Hospital de Vilafranca, que portava un parell de setmanes sense ingressats, ara hi ha dues persones amb Covid i als centres sanitaris del Garraf es manté la xifra de 3 ingressats. Cal destacar que des de fa més de 15 dies no s'ha lamentat cap altra mort per coronavirus en els hospitals de les dues comarques. I acabem parlant-vos de la Festa Major dels Parcs Naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix. Aquest diumenge, la 28a edició de la Festa Major dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, té lloc aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola. Des de les 10 del matí hi haurà jornada de portes obertes per poder visitar aquesta seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya i a partir de 11:15 i fins 12:15 s'han programat sessions de tallers i contes. Es podrà fer un taller de flors de paper amb material reciclat. Els contes els oferiran Carles Cuberes i Susana Nabó. A les 11 es podrà participar en la visita guiada La Gran Fortalesa d'Olèrdola. I a 12:15 s'ha programat l'espectacle de cloenda, cassoles, olles i cançons a càrrec de Carles Cuberes. Aquesta serà la darrera de les 8 matinals organitzades aquest any dins el programa Viu al Parc en els Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim l'agenda al detall a Ràdio Vilafranca, en clau teatral i de quilòmetre zero, tot presentant un musical familiar de petit format que ha creat la companyia teatral vilafranquina La Bona Confitura i que es podrà veure el diumenge 14 de novembre al migdia al Teatre Casal. En parlem amb dos dels seus integrants, el Carles Casas i la Marta Nogués. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
El musical es titula Què somies? I és el vostre primer musical, Carles?
Sí, amb la companyia La Bona Confitura seria el primer producte, la primera confitura que realitzem. esperem que bona confitura, com el nom ens representa, i puguem mostrar un espectacle de petit format pròxim i de qualitat.
El Carles Casas, tots aquells que el coneixeu, sabeu que és un cul inquiet, que està en mil i una mogudes, i per tant tu sí que has tingut experiència musical.
Sí, sí, efectivament, no seria el primer musical infantil familiar que realitzo, però sí dins de la bona confitura, i bé, repetint experiència, però amb moltes novetats, reinventant-me i intentant aproximar-me de la manera més humana possible.
Qui sou la bona confitura? La vostra trajectòria, com tantes altres, s'ha vist interrompuda per la Covid, però ja hi ha un bagatge.
Sí, realment, els quatre components de la bona confitura, per A o per B, sempre ens acabem unint, no?, d'una manera o altra, jo amb la Marta, amb el Pere, amb la Gemma, per separat, i anàvem fent tastets de cosetes, una presentació d'un acte, una animació infantil, i aleshores el que he fet és unir aquests quatre cervells, els tres i el meu, quatre, i intentar canalitzar totes les nostres energies per unificar les nostres feines i crear, inventar i reinventar-nos.
Què somies? És un espectacle de petit format, però és un musical, són paraules majors, no?
A veure, a nivell interpretatiu, la Gemma Grau realment té una feina de por, perquè està dalt de l'escenari 50 minuts.
Sola?
Sola. No volem fer molt d'espoiler, però hi ha molts estímuls externs que l'acompanyen, però realment ella està sola de l'escenari, amb una escenografia completament minimalista i molt austera, combinat amb colors, perquè també ens hem informat tot el tema estètic, i està a dalt de l'escenari a l'intempèrie, però cantant en directe, interpretant en directe i vibrant en directe, perquè...
Això té molt de valor, aquest directe.
Sí, sí, realment la feina que defensa la Gemma de l'escenari és molt potent, i la Gemma també havia estudiat el Memory, ha fet molts projectes força, força importants, i gaudir de la seva companyia i veure-la cada vegada que puja a l'escenari és un luxe. La veritat és que és molt, molt enriquidor.
Dèiem que la Covid ha estroncat projectes, iniciatives, i ha passat amb què somies, no? Perquè ja havia començat a créixer i ara li ha donat un parell de voltes i d'alguna manera és una reestrena, la d'aquest 14 de novembre.
Efectivament, ens hem de prendre aquestes circumstàncies com una oportunitat. Aleshores, el que hem fet quan hem parat l'espectacle, perquè les restriccions pujaven i baixaven i a lo millor teníem un vol emparaulat, s'havia d'aturar. Aleshores, més que deixar el projecte en pausa, el teníem actiu d'una manera més interna, inventant, creant coses noves, perquè quan poguéssim posar-ho a l'aparador, poguéssim mostrar una diferència, ja que l'aparada ha sigut bastant, bastant llarga, perquè la vam estrenar fa dos estius, o sigui, aquest estiu passant, no l'altre. La vam poder tornar a repescar de cara al setembre, amb canvis ja, o sigui, aquesta parada ja va ser curteta, però des del setembre fins ara, que hem tingut l'oportunitat tindrem l'oportunitat de presentar-la al Casal, ha passat un any i escaig. Aleshores, tot aquest temps, parada, el que somies no ha estat, perquè hem fet tot aquest treball intern, i ara tenim l'oportunitat de totes aquestes idees que ens han anat creant, que els hi puguem donar forma, espai, i portar un espectacle que, si has vist la primera tongada, ara veient la segona veus diferències, matisos, que crec que donen un nou ventall de possibilitats a l'espectacle.
Ha crescut.
Ahà.
Ens has parlat de la Gemma Grau, que és l'actriu que entoma aquest repte, el que somies, ella sola, dalt de l'escenari. Parla'ns dels altres integrants, d'aquests quatre cervells, com els has presentat i el paper que juga cadascú.
Sí, exacte. En qualsevol projecte, grup de treball, totes les figures són importants. Hem explicat la Gemma, tenim el Pere a cabina de so, portant totes les parts més tècniques. I bueno, com bé deia, en escena hi ha molts feedbacks externs que encara la protagonista. Aleshores, des de cabina, pues, també passen moltes coses i realment hi ha molta feina, tant a escenari com fora d'escenari. I aleshores, aquí tenim la Marta, que ara us explicarà la seva tasca que també fa fora d'escenari.
La Marta, entre bambalines, quins fils mous?
Doncs bé, jo m'encarrego de tot el que passa a l'escenari mentre la Bruna està actuant. I bueno, hi ha tot d'efectes i tot històries. També l'espectacle està una mica apoyat, diguéssim, per uns vídeos de començament i de final que ens introdueixen una mica en la història i ens la finalitzen, i tot això, aquesta tasca també l'he feta jo. I bueno, em sembla que hi ha algun momentet que ajudo la Bruna més de prop.
La Marta vol
aquí
dir, però
deixo.
No pot. Es nota?
És que és,
sí,
que
sí.
És una part...
No volem spoilers.
Una part... Sí, faríem spoiler aquí. I, bueno, bé, una mica a la xica para todo que diem, no? Que estic una mica tot arreu. Mira, aquí estem.
Aquestes cançons que la Gemma interpreta en directe, ho recalquem de nou, són cançons creades expressament pel vostre musical, al igual que la banda sonora. Heu cuidat tots els detalls aquí.
Les lletres de les cançons estaven escrites, les havia escrites per posar-les ja en escena, però clar, jo crec que cada un ha de fer la seva funció, que coneix, sap, i jo, compositor, de moment encara no m'hi he posat. Aleshores, vam comptar amb el Xavier López, Penyes, crec que ho he dit bé, perquè ell va ser contractat externament des de la companyia per crear tota aquesta banda sonora que acompanya l'espectacle, i a banda de la banda sonora, doncs les 5 peces musicals que la Gemma canta en directe, també les va escriure ell, i realment es va fer una feina superbonica. Les cançons tenen molta màgia, tenen molt de flow, són molt guais. I crec que també ha entès molt bé l'espectacle, el Xavi, i aleshores has pogut, no?, com lligar què passa en cada moment i en quin estat ho està expressant la Gemma, no? Perquè cada melodia té una intensitat concreta.
Clar, no volem fer spoilers, però explica'ns una miqueta què passa, què somies. És un conte de valors i d'autosuperació, el presenteu així.
Sí, la connexió que volem aconseguir amb el públic és que és un espectacle familiar i vinguin pares, mares, amb els seus fills i filles, i quan el nen, nena, l'infant estigui veient l'espectacle, no?, pugui reconèixer-se amb les coses que li passen a la protagonista, i en acabar l'espectacle pugui haver aquesta connexió pares a fills, no?, i que en algun moment donat la Bruna passa per diversos estats, passa per la por, passa per els neguits personals, i hi hagi aquesta connexió a l'acabar i el nen, nena, li pugui dir amb els seus pares: a mi això també em passa, val? I que els pares puguin, no?, tenir aquesta oportunitat d'acompanyar l'infant en tot aquest viatge, perquè són inquietuds que recordem tots de petits, que ens han passat, i aleshores crec que està molt bé que hi hagi aquest punt d'inflexió i ho puguin comunicar. Aleshores, tots aquests temes han estat tractats per una companya nostra, la Fina Ferrer, que és psicòloga, i ella doncs ens ha fet tot el suport psicològic per explicar les coses d'una manera molt nítida i acurada, que creiem que també era important.
El proper diumenge, 14 de novembre, a les 12 del migdia, hi ha el Casal, reestrena de Què somies, amb la Bona Confitura Teatre, i a partir d'aquí hi ha bolos confirmats. Què us agradaria que passés?
Sí, tenim 3 cosetes en marxa, o sigui que en principi això seria el reinici, i esperem en breu poder seguir-la presentant, que ens surtin aquests 3 bolos que tenim mig confirmats i que ens en surtin molt més, arran d'aquest aparador del Casal, que és una casa magnífica, on hi ha projectes molt interessants. Aquest projecte està dintre del Club Family del Casal, en què jo també organitzo en companyia del Salvador, del gran Salvador Casals, i bé, també donar-li les gràcies al Salvador, que estem molt, molt feliços de formar part també d'aquest any de la programació professional.
Apunteu la data, diumenge de la setmana vinent, 14, a les 12, al Casal. Ja podeu comprar les entrades online a la web de l'entitat. Carles, Marta, gràcies i molta merda.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Salut i escenaris.
Penedès en xarxa.
I la segona proposta que us volem explicar és la caminada d'aquest diumenge contra l'AMAT. I per això anem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo, qui t'acompanya.
Bones de nou, Sílvia. Doncs sí, avui a l'agenda del detall parlem d'aquesta caminada popular contra l'AMAT que es farà aquí aquest diumenge. I per parlar-ne de tot això tenim el portaveu Joan Urpí de la plataforma Domenys en Peus. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia. Sí, anava a dir que Jordi, perquè hi ha altres Urpís, però jo sóc el Jordi.
Jo, em Jordi sembla Urpí, que sí. Avui tinc el dia de batejar la gent. Perdona'm.
Bé, què tal?
Bé, Déu-n'hi-do la que esteu organitzant, no atureu i la veritat és que heu posat de la vostra tot el que heu pogut per tal d'aturar aquesta mat que ens vol trinxar el territori. Com ha sorgit fer aquesta caminada aquest diumenge?
Mira, va ser, a veure, un cop doncs vam fer tota la recollida de delegacions i tal, doncs quan tot això va esclatar, diguem-ne, doncs clar, ens vam plantejar, doncs bé, hem de seguir fent coses, vull dir, això ni que ara doncs estigui un temps parat fins que el Ministeri de Madrid doncs decideixi si accepta a tràmit l'avantprojecte aquest o no, doncs clar, doncs s'ha d'anar per un cantó assabentant el territori, perquè hi havia molta gent que, clar, li va venir totalment de nou, i després, doncs bé, mostrar que estem dempeus, vull dir que no pensem, farem el possible perquè no ens la colin, vaja. La veritat és que, clar, si no es fa res, doncs evidentment acaben fent el que de fet volíem fer, que de fet vam presentar aquesta empresa a l'avantprojecte final de juliol perquè els 15 dies per presentar al·legacions fossin en ple mes d'agost, que tothom està de vacances, ajuntaments i gent, i colar-la, doncs mira, doncs vam... Doncs no.
Pues va ser que no.
Exacte. I la caminada doncs va ser com una cosa quasi natural, dir, per on passarà això? O sigui, com podem mostrar a la gent l'impacte real d'això, no? I a més a més doncs pensem, bueno, així molt esquemàticament, perquè clar, tampoc no pot ser un muntatge massa gran, però doncs amb uns pals i unes cintes i tal, amb les mides d'on hi ha les quatre potes, on anirien les quatre potes de les torres, doncs mostrar a mesura que anem fent la caminada doncs l'impacte d'aquestes torres, no? En el territori.
Clar, parlem de 18 torres de 60-70 metres d'alçada, que es diu ràpid. És a dir, però
exacte.
Jo sóc molt... La gent que em coneix sap que sóc molt dolenta amb el tema d'alçada o de metres. Jo ho trobo una bestialitat, però bueno, això ja és una opinió personal, totalment. Sí, sí. Des d'on sortirà...
Imagina't tres vegades el campanar de Sant Jaume.
Déu-n'hi-do, sí. I mira que és alt.
I a més, entre pota i pota, 15 metres. O sigui, imagina't un quadrat de 15 per 15, més uns 30 metres d'afectació al voltant de cada torre. 18 torres només en el terme de Sant Jaume.
Sí. Clarifiquem això, són 18 torres només en el terme de Sant Jaume dels Domenys. Com està previst que comenci aquesta caminada?
Doncs mira, nosaltres ens ho vam plantejar doncs de començar des dels dos extrems del municipi, perquè tampoc no fos una caminada excessivament llarga, perquè fos accessible doncs, a tota mena de gent més preparada o menys per caminar, i aleshores doncs, vam dir de començar a les 10 del matí per un cantó al Papiolet, allà davant de l'església, allà a la rotonda, i per l'altre cantó a Lleger, davant de la torre. La intenció és anar fent tota la ruta doncs, que aniria, que està projectada, doncs, que anés seguint la línia aquesta, i convergir al mig, doncs, que seria Sant Jaume, i allà doncs, a la pista coberta doncs, fer l'acte. S'ha de dir que a partir que vam organitzar això, al mateix temps que ens vam posar en contacte també amb doncs, grups i d'altres pobles veïns, doncs també s'hi han afegit. És a dir que a les 9 del matí, des de Banyeres cap a Lleger, i a les 9 del matí també, des de Llorenç i des de la Bisbal cap al Papiolet, doncs sortirà ja un grup doncs, iniciant la caminada per ajuntar-nos a les 10 del matí i aleshores fer tots junts la caminada fins a Sant Jaume.
Clar, no hem d'oblidar que per Llorenç també és un municipi afectat per la Mat, la Bisbal també, i Banyeres sembla que alguna cosa està afectada, però de forma més simbòlica.
Sí, la cosa és que... Perdona.
Sí, sí, sí.
Clar, per un cantó hi ha allò que dius, sempre pregunta, no? I per on passarà, no? On clavaran les torres? Clar, evidentment, si te'l posen a costat de casa, la gràcia que et fa, doncs, evidentment que...
Deu ser bonica, no, deu ser bonica.
Però és que, clar, és que la destrossa, o sigui, l'afectació és per tota la gent que vivim a l'interior de la comarca. Perquè, doncs, atrinxen tot el territori, t'estan dient que el teu territori doncs, no té valor, és que tot va una mica lligat, no? Si tant fa per on passem aquestes torres, no? Al costat de poblacions o no, en un territori on té un determinat equilibri natural, etc., i patrimonial fins i tot, doncs bé, clar, te la poden... Vull dir, ens afecta a tots, realment, no? Tothom qui viu.
I a més, Jordi, és que plou sobre mullat, perquè fa uns mesos enrere volien col·locar aquestes fotovoltaiques, sí, també sense comptar en el territori. I ara, al mes d'agost, com bé deies, doncs surt al BOE aquesta afectació, que a més diuen que molt legal no és, perquè no deixa de ser una empresa externa quan la potestat, teòricament, és d'Endesa. No sé fins a quin punt, no?
Bé, a veure, té forats legals pel que sembla, o sigui, coses que, per on s'han pogut enganxar doncs, a les diferents al·legacions que s'han presentat, però bé, en principi, diguem-ne que bé, una empresa privada, com en el cas aquest de Forestalia, doncs en principi legalment pot presentar aquest tipus de projecte. L'altra cosa és preguntar-se, doncs, o demanar comptes als nostres legisladors, doncs, com és que això pot ser, no?
Clar.
O sigui, que uns interessos en principi privat, ni que diguin, doncs, que clar, que és una cosa de portar la llum, doncs, cap a Barcelona, etc., a les zones on fa falta, doncs, ho pugui fer. L'altra cosa és dir, o sigui, per un interès així, a mi em podeu posar per davant de casa o per sobre de la meva vinya o etcètera, doncs una cosa que em pot destrossar totalment la meva manera de viure. Clar, això potser hauríem de començar demanant comptes als legisladors que han permès que això sigui possible. I després, clar, és el que dius, vull dir, això fa uns quants dies van ser els parcs fotovoltaics i sempre ha estat un munt de coses. Vull dir, jo sempre explico que amb els 10 quilòmetres que hi ha en línia recta entre Sant Jaume i la línia de la costa, tenim tres autopistes, tres línies de ferrocarril, una que és una AVE, tenim ja línies de mitja i alta tensió, tenim gasoductes, oleoductes, etc., perquè el Penedès és un pas natural històricament, no? Però, clar, això vol dir que no estem dient no a tot, estem dient que fem-ho racionalment, clar. O sigui, que no s'hagi de carregar el neuler sempre els mateixos.
I que es compti amb el territori, també, perquè al final
fer
les coses dels projectes des de despatxos és molt fàcil, no? És com...
Clar, vull dir, agafes un mapa i dius, mira, passarem per aquí.
Senyales amb el compàs i a la pa, te'l poso, no? Directament aquí.
I després, doncs, també, clar, doncs, des de la comarca, doncs, també, doncs, s'omplen la boca i dient, sí, no, el pla del paisatge, el no sé què, i tot això resulta que quan et ve un projecte així, no sabeu per res.
Clar.
O sigui, doncs, quina importància té, no? O sigui, la veu de real del territori. Si fas un pont, si fas unes normatives locals, doncs, doncs ha de poder afectar això, perquè qui ha de decidir com viure i què hi ha d'haver en el nostre territori és la gent que hi vivim, no?
Clar, lògicament. Escolta, Jordi, se'ns esgota una mica el temps. Un cop hàgiu fet aquest recorregut, acabareu tot plegat a als quatre vents de Sant Jaume?
Exacte. La intenció és, doncs, allà acabar, i hi haurà tota una colla de col·laboracions fantàstiques de diferents grups de cultura popular de Sant Jaume, i a més s'hi ha afegit també dels pobles veïns que també participen a la caminada, i doncs llegirem un manifest així una mica doncs reivindicatiu, i aleshores s'acabarà, que és també una última novetat, amb un vermut electrònic que munten doncs els Pastucs i altres grups de juvenils de la comarca, que volen participar també en aquest acte.
Important que el jovent s'impliqui, no?
Bàsic. Jo crec que, a veure, és que sobretot qui s'està jugant al futur són les generacions que venen, que estan pujant. Vull dir, és que això els hi quedarà amb ells, sobretot per a sobre, no? I un cop posat això, difícilment es treu.
Doncs sí, Jordi, s'ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, ha sigut un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa. Esperem que sigui aquest diumenge tot un èxit de gentada, que òbviament amb les mesures de seguretat Covid, tot això, però que la gent vagi, que pugui veure in situ com podria ser aquesta afectació, i esteu fent una molt bona feina, una gran feina per lluitar, per seguir dempeus amb el territori. Moltíssimes gràcies,
moltes
de veritat.
Gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies, Jordi. A vosaltres.
Adéu.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Anem cap a la pausa, una breu pausa, i de seguida les notícies de les 11 i d'11 a 12 encara compartirem aquesta darrera hora amb les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana que arriba carregadet i per a tots els gustos. El Marc Compte ens ho ha explicat d'aquí uns minuts, i acabant amb una entrevista llarga, distesa, amb l'actriu catalana Rosa Andreu.
Set 7.0 FM.